L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 14 d'octubre i des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, un dia més ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant de la jornada. Temps d'actualitat que diàriament obrim a ritme de titulars i que avui encetarem parlant del síndic de Greuges de Catalunya, que calcula que la factura total del tancament del projecte Castor acabarà costant més de 4.000 milions d'euros. Avui, justament, el síndic visita Alcanar, d'una banda per reunir-se amb els alcaldes de les poblacions afectades, d'altra banda per participar també en una assemblea informativa organitzada per la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Seguirem parlant de la sega, la campanya de la sega de l'arròs al Delta de l'Ebre que està arribant al seu final i ho fa enguany amb un lleuger descens de la producció. L'Hospital Comarcal d'Amposta engega un programa pioner a Catalunya per connectar la informació sanitària amb la dels serveis socials. I les dones planeres comencen el nou curs i ho fan amb tot un seguit d'activitats esportives com el ioga, el pilates, l'aeròbic, la gimnàstica, el ball en línia i també les caminades sorpresa. A l'informatiu d'avui tractarem també qüestions culinàries. 30 anys són els que porten fent la Diada de l'Arròs Seijat a l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Enguany es van repartir un total de 6 premis de 150 euros per al concurs de l'edició d'enguany. Per novè any consecutiu, Amposta es converteix en la capital de la literatura a les Terres de l'Ebre amb la celebració de les Jornades de les Lletres Ebrenques. I el recorregut informatiu del dia l'acabarem tractant l'àmplia oferta esportiva que ofereixen per en aquest hivern a l'Ametlla de Mar. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu MUT.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El projecte Castor és un dia més protagonista de la primera pàgina de l'actualitat informativa. Avui concretament en parlem perquè el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha calculat que la factura final pel tancament del magatzem de gas Castor podria arribar a superar els 4.000 milions d'euros. Rafael Ribó té dubtes sobre la legalitat de la decisió d'indemnitzar l'empresa promotora ACS, responsable del projecte, i per això promourà modificacions legals del Reial Decret Llei i que es porte davant del Tribunal Constitucional o les institucions europees. A més, Ribó demana que no es pague cap indemnització fins que no estigui avaluat el projecte sencer. Ahir a la tarda, dilluns, Ribó es reunia amb representants d'una quinzena d'entitats i associacions com col·legis professionals, sindicats, associacions de consumidors i de veïns i també ecologistes. Els va informar de les seues actuacions iniciades l'any passat i de les intencions futures. Entre tots han acordat o van acordar constituir una comissió tècnica amb experts juristes, enginyers, geòlegs i ambientòlegs per analitzar el procés. La comissió es reunirà abans d'uns 10 dies. Com dèiem, el síndic de Greuges diu que ningú ha calculat els costos de tot el procés i que una comissió tècnica ha calculat que podrien sumar més de 4.000 milions d'euros. L'escoltem.
Podem parlar dels 1.350 milions que ja coneixem que estan en el decret llei com a indemnització. Podem parlar d'un cost que ningú ha calculat de que significa mantenir la hibernació de la plataforma, d'un cost que alguns han dit de 350 milions que significaria el desmantellament de la plataforma. S'ha de calcular el que significa els danys dels afectats pels terratrèmols i s'hi ha de posar, com diu el decret llei, els interessos dels 30 anys d'allargament del pagament. Quan se sap que ja s'anuncia que potser per finançar això les entitats financeres emetran uns bonos al 4%, al qual cal sumar els percentatges que poden rebre com a participació les entitats financeres que recaurien sobre els consumidors. Estem parlant molt més de 4.000 milions d'euros que poden acabar en aquesta factura.
El síndic de Greuges analitzarà des de la perspectiva dels tractats europeus el Reial Decret Llei perquè creu que hi ha dos transgressions de la normativa europea, la primera mediambiental i la segona de competència deslleial.
El síndic ara proposa, primer, analitzar des de la perspectiva dels tractats europeus el Reial Decret Llei, connectat, òbviament, amb el decret del seu dia de concessió de la plataforma. Entenem que pot haver dues clares transgressions de la normativa europea. La primera, la mediambiental, que pot ser que el fet de no comptar amb els corresponents estudis mediambientals sobre els efectes possibles de l'emmagatzemament de gas sigui un atemptat a aquesta normativa. I en segon lloc, la competència deslleial. No solament Enagás té el 90% del mercat, sinó que a més la possible compensació d'indemnització pot atemptar els principis de la competència. En dues qüestions que jo he explicat en aquesta reunió que hem tingut aquesta tarda aquí, nosaltres veurem les vies de dur-les a la Comissió Europea, al Defensor del Poble Europeu i al Tribunal de Drets d'Europa.
Per últim, en Rafael Ribó comentava que una de les esmenes demana que no es pague res abans que es determinen les causes d'extinció de la concessió.
Oferim una esmena perquè tots els costos possibles, abans de traduir-los, requereixin que la Comissió de Mercat i de la Competència, el Consell d'Estat i el Col·legi d'Enginyers i Camins i Canals i Ports dictaminin sobre si s'ha complert amb tots els requisits estrictament necessaris per garantir el bon funcionament d'aquesta plataforma. Recordo que el Suprem diu en la seva sentència, ho diu literalment, que no necessàriament s'ha de pagar la indemnització, que dependrà de quan es determinin les causes d'extinció de la concessió. I són el que demanem que s'analitzi abans de cap mena de pagament.
Cal dir que algunes d'aquestes mesures són urgents perquè el decret llei serà convalidat en pocs dies. El 24 d'octubre es complix el primer aniversari de l'últim terratrèmol i el 14 de novembre està previst el primer pagament a l'empresa, ACS. Igualment, i tal com escoltàvem en les paraules de Rafael Enribó, el síndic pretén que els veïns afectats pels terratrèmols que van haver aquest episodi de 6 mesos d'ara fa un any rebin algun tipus d'indemnització pels danys morals i que les asseguradores paguen els desperfectes, ja que ara s'ha demostrat que els sismes no eren naturals, sinó provocats pel castor. I per això, avui mateix, dimarts a la tarda, té prevista una reunió a les 7 de la tarda a l'Ajuntament amb els alcaldes de les poblacions del territori afectats, els de la Ràpita, l'Alcanar i Ulldecona, i també més tard, una hora més tard, a les 8 farà una assemblea informativa promoguda per la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, en què tots els ciutadans afectats li podran traslladar les seues queixes i suggeriments. Una assemblea informativa oberta al públic i que, com hem dit, començarà a les 8 de la tarda a Serveis Agraris.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara parlant de la sega de l'arròs al Delta de l'Ebre, una sega, una campanya que està arribant al seu final, enguany amb un lleuger descens de la producció, tal i com des de Ràdio Delta en la seva crònica d'avui ens explica Lluïsa Bertomeu.
Els factors climatològics van fer retardar unes poques setmanes el començament de la sega i s'entreveuen com els principals responsables enguany del descens de la producció d'arròs una mica per sota de la mitjana habitual. Les 130.000 tones de l'any passat es van considerar superiors. La qualitat, però, és millor. El descens de tones no repercutirà en un increment o, com a mínim, una estabilització dels preus. El president de Arrossaires del Delta de l'Ebre valora aquesta campanya com a regular. Jordi Casanova.
La campanya ha sigut una campanya, com tu ben bé has dit, que ha sigut lenta. Hi ha pros i contres. Hi ha un factor, és que hi ha hagut pluges i no hi ha hagut vent, i el vent sempre et castiga després en els rendiments de gran sec. Això, doncs, és un factor positiu que tindrem dins de la campanya, que tindrem un producte en qualitats bones. La problemàtica d'enguany és que tindrem una merma de producció bastant considerable, sobretot en respecte a la campanya passada. Va ser una campanya, l'anterior, que va ser molt, molt bona, i aquesta, doncs, serà una de les campanyes molt regulars que hi haurà dins de molts anys, que feia anys que no havien fet tan poca producció.
Els costos de la collita s'han vist incrementats per tal de fer efectives les mesures per aturar la plaga contra el caragol Massana i, a més, la inundació amb aigua salada d'unes 3.400 hectàrees al marge esquerre, considerada com una de les mesures més efectives, ha perjudicat la producció de molts camps. I en la reunió del passat dijous, convocada per l'Associació de Productors ProDelta, els pagesos van decidir no aplicar aquesta mesura a la propera campanya.
Vist l'afectació que havíem tingut esta campanya, els arrossars, i com ha anat en la producció en aquests llocs, com el departament, la seva intenció era fer una altra actuació, esta campanya bastant potent, abans volíem fer una consulta a realment qui són els propietaris i que tinguin que prendre aquesta decisió de què tenien que fer en les seues propietats. La resposta que va haure va ser unànime, en que avui per avui teníem que descartar aquesta possibilitat momentàniament i esperàvem a veure quins són tots els inconvenients i quines són les mesures que tenim que fer perquè realment esta acció que ens plantejava el departament poguéssim tindre unes mesures de seguretat perquè no tinguéssim el càstig que hem tingut a la producció d'arròs.
La plaga del caragol Massana enguany ha fet menys mal al conreu que en temporades passades, ja que, a més de la salinització, els pagesos han aplicat diverses mesures per controlar-lo. Així han aplicat saponina i cianamida calcicà, un adob per contenir el primer cop de la plaga al moment de sembrar.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara parlant de qüestions de l'àmbit de la sanitat i els serveis socials, perquè l'Hospital Comarcal d'Amposta engega un programa pioner a Catalunya per connectar la informació provinent d'aquests dos àmbits per als usuaris, per als pacients que ho necessiten. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Hospital Comarcal d'Amposta integrarà a partir d'aquest mes d'octubre els historials clínics dels seus pacients al programa Salut Més Social, posat en marxa de forma pilot el passat mes de juliol per facilitar l'intercanvi d'informació entre l'àrea bàsica de salut i els serveis socials municipals. És un sistema pioner a Catalunya que utilitza l'aplicació informàtica del mateix nom amb l'objectiu de realitzar un seguiment sanitari i social dels pacients atesos. Ho explicava l'alcalde d'Amposta i també president del Consorci Hospitalari de l'Hospital Comarcal del Montsià, Manel Ferrer.
En definitiva, l'important és que el pacient surti beneficiat, perquè aquell pacient que una volta hagi ja rebut l'atenció sanitària però que requereix que després un seguiment per part de l'àrea de serveis socials, els professionals se coordinaran i, per tant, hi haurà un el que es coneix com a continu assistencial, no solament des de la vessant social, sinó des de la vessant sanitària, sinó també de la vessant social, que és molt important en aquests moments.
El sistema permet compartir també diagnòstics socials i de salut, així com impressions de visites realitzades per coordinar els plans d'intervenció.
Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Gaudeix de la gastronomia marinera amb els menús dels restaurants del Club de la Gastronomia i degusta la tapa blanca a la ruta del tapamar. Amb 2,50 euros, la tapa més la beguda. Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja. Del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu Inútil.
Les dones planeres comencen el nou curs esportivament. Ioga, pilates, aeròbic, gimnàstica, ball en línia i caminades sorpresa centren bona part de les activitats previstes per en aquest primer trimestre del curs. Algunes de les sòcies impartiran també classes de labors per a la resta d'associades. Iolanda Vall de Pérez, la presidenta de l'entitat, avançava també que estan preparant una sortida d'un cap de setmana. De tot plegat, des de la Plana Ràdio, en temes dades, Josep Roig.
Arribant el mes d'octubre, l'Associació Dones Planeres de Santa Bàrbara enceta el programa d'activitats organitzades per a les sòcies de l'entitat i que tenen com a principal continguts els relatius a l'esport, les manualitats o també els viatges. Iolanda Vallepres, presidenta de l'associació, ens explicava que ja tenen planificades la majoria d'activitats per al primer trimestre de l'actual curs, com ara les sessions de ioga i pilates dos cops per setmana o les tres de gimnàstica i aeròbic. Cal destacar també que el primer diumenge de cada mes organitzen caminades sorpresa. Això vol dir que les sòcies que ho volen, sense prèvia inscripció, aquell dia es troben pel matí a la porta del local social i allí mateix decideixen on volen anar a caminar, normalment llocs propers, i que puguen recórrer amb un parell d'hores. Com a novetat enguany, també s'organitza un dia a la setmana un curs de ball en línia. Escoltem la presidenta.
Sí, perquè hi ha molta gent aficionada a caminar i llavors tenen per norma que el primer diumenge de cada mes, a les 9 del matí, se troben a la porta del local, siguen les que siguen, no fa falta apuntar-te ni res, i avui tu te ve bé o tens ganes d'anar, vas, i sempre fan les que queden allí, ai, però avui podem anar aquí, o podíem anar allà, i van pels voltants del poble. També hem incorporat una altra activitat nova, perquè a festes se va fer, a través de l'Ajuntament se va fer una activitat que era de, doncs, de balls, de balls en línia i això, i moltes dones van dir, ui, això ho podíeu fer les mestresses, perquè doncs és una cosa que agrada molt a les dones, i moltes són balladores i no tenen l'home que sigui ballador. I bueno, ho vam comentar allí a la Junta quan vam fer al setembre, va agradar la idea, vam parlar amb la xica aquella i el dia que ens ha dit que està disponible, que és el dilluns, doncs hem intentat fer un grup i sí, s'ha apuntat bastanta gent i començarem. Al mes d'octubre també s'acomençarà a fer el grup este de balls en línia.
Iolanda també ens va dir que es farà una xerrada taller promoguda per Creu Roja i que ha de permetre confeccionar petits regals o detalls per a, com per exemple, les properes festes de Nadal. Una altra de les activitats previstes per aquest trimestre són les dedicades a les manualitats, enguany dirigides específicament a les labors i impartides per algunes de les mateixes sòcies amb la temàtica del punt de creu, calça o trapillo.
I enguany la idea és de fer una tarda en què hi haurà tres persones, no és que siguin professores, però sí que són gent que saben fer-ho, i seran les encarregades de la gent que s'apunta, pues, ho podran fer calça, perquè està molt de moda ara fer en tricot, pues, fer bufandes i fer uns colls d'estos que es posen així gruixuts, gorros, boines, coses, volen fer una cosa senzilla, però que sigui vistosa. Després també es farà punt de creu i també es farà trapillo, i cada un podrà fer, pues, igual pots fer uns dies una cosa, uns altres dies l'altra, el que tu vulguis.
La entitat, que actualment té unes 300 sòcies, té previstes també una sortida comercial per al 17 d'octubre i està preparant una altra sortida de cap de setmana molt especial, una experiència diferent durant el cap de setmana que els permeti compartir un temps més enllà de les hores que passen juntes amb la resta d'activitats esmentades.
Gràcies, Josep. Parlem ara de qüestions culinàries. 30 anys fent arrossejat. Des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es van repartir aquest cap de setmana 6 premis de 150 euros entre els guanyadors del concurs d'arrossejat. Joan Jorba, Joan Bardí, Ingrid Borràs i Diego Vilanova, que van empatar, Carme Domènech i Jordi Montesinos i Salut Angulo són les persones afortunades guanyadores d'aquesta nova edició de la Diada de l'Arrossejat a la Cala. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
El port de l'Ametlla de Mar va acollir aquest diumenge la 30a diada de l'arrossejat. Així, desafiant les previsions meteorològiques, una quarantena de cuiners van mostrar les seves habilitats a l'hora de cuinar l'arrossejat, plat típic de la cuina calera. Finalment, es van repartir els 6 premis de 150 euros entre els guanyadors del concurs d'arrossejat. Joan Jorba, Joan Bardí, Ingrid Borràs i Diego Vilanova, que van empatar, Carme Domènech, Jordi Montesinos i Salut Angulo. A amenitzar la cita gastronòmica, la xaranga Suquet Calero. Aquesta diada gastronòmica compta també, a més, amb la mostra de vins de la denominació d'origen Terra Alta, entre d'altres productes de proximitat. També hi van haver les tradicionals degustacions d'arrossejat i els tastets de peix. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
La climatologia ens acompanya, és el dia central de les jornades gastronòmiques del peix, del peix de roca, del peix i de la tapa blanca. Són més de 30 els establiments que participen estos dies. Crec que és important ressaltar aquesta col·laboració público-privada per tal de promocionar cada vegada més i millor el peix de Llotja, i en aquest sentit, doncs, esperar que tot vagi bé, que tinguéssim uns bons dies, que la climatologia, insisteixo, ens segueixi acompanyant, i agrair molt la participació de tothom, no? Dels castellers, de tots els que han volgut participar en un dia tan especial com és avui, amb el 30è aniversari, i desitjar que aquesta festa també, tan tradicional i amb una arrel tan forta del peix, dels pescadors, doncs es pugui mantenir durant molts anys.
Escoltem a continuació Vicent Martí, regidor de Turisme.
Avui celebrem els 30 anys de la festa de l'arrossejat. És la festa més tradicional gastronòmica de l'Ametlla de Mar i estem contents del temps que hem tingut, perquè aquesta última hora no sabíem si seria possible organitzar enguany aquesta festa, i agrair a tothom que ha participat durant aquests 30 anys, des de l'administració i sobretot a la gent del poble, que ha fet que aquesta festa sigui una de les més grans de totes les Terres de l'Ebre.
A més, recordem que fins al 26 d'octubre 8 restaurants del municipi realitzaran uns menús amb el peix blanc com a protagonista. També repeteix l'experiència del tapamar, el tapablanca, on 21 bars ofereixen per 2,50 € tapa més beguda. Diumenge, en el marc del concurs de l'arrossejat, també s'aprofita per lliurar el premi als guanyadors de l'anterior edició del Tapa Blava. En aquest cas va ser Bar Cal Pinxo. A més, paral·lelament, va tenir lloc la trobada castellera amb los xics caleros, los xiquets del Serrallo i xiquets de Reus, una diada històrica pels de la Cala, que van aconseguir la seva fita de descarregar un 5 de 6 amb agulla. Per la seva part, el port de l'Ametlla també es va veure com els xiquets de Reus descarregaven un 3 de 8 i els xiquets del Serrallo un 4 de 7, entre d'altres construccions. També recordem que paral·lelament al Centre d'Interpretació de la Pesca, fins aquest dilluns es podia visitar aquesta exposició fotogràfica de bèsties marines de Joan Gilraga.
Gràcies, Olga. Seguim ara amb qüestions de l'àmbit de la cultura. Per 9è any consecutiu, Amposta es converteix en la capital de la literatura a les Terres de l'Ebre i ho fa amb la celebració de les Jornades de les Lletres Ebrenques, que fins al dia 18 d'aquest mes d'octubre es portaran a cap a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Avui dimarts inicien a Amposta les 9è Jornades de les Lletres Ebrenques, que finalitzaran el 18 d'aquest mes d'octubre a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó. Avui s'inicien amb les nostres contalles una xerrada tertúlia per part de l'autora de capçalera d'aquestes jornades, l'escriptora, la prolífica escriptora xertolina Francesca Alier. Aquestes jornades serveixen de punt de trobada de tots els escriptors del territori, tal com explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello.
La finalitat és simplement que d'alguna manera és donar a conèixer l'espai de la biblioteca i donar a conèixer el que són els autors ebrencs entre si. Penso que és una mica com un aparador que dona servei a moltíssima gent que es coneguen, i és una de les més activitats que fa dins la biblioteca, que, bueno, que sabem que sempre se fan activitats i que per a nosaltres aquestes jornades ja consolidades són referents a les Terres de l'Ebre.
La novel·la, el teatre, la poesia, la il·lustració, les taules redones, les conferències i també la música en directe, així com el premi a les Lletres Ebrenques, seran els actes principals d'aquestes jornades que avui s'enceten a Amposta.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I el recorregut informatiu de la jornada el tanquem avui tractant qüestions esportives. Per fer-ho, novament tornem a l'Ametlla de Mar per comentar l'àmplia oferta esportiva que es presenta per en aquest hivern per als usuaris del Centre Esportiu Municipal de la Fanecada. Unes inscripcions que són ja obertes per participar de la diversitat de disciplines esportives que, com diem, es podran practicar al pavelló de l'Ametlla, també al camp de futbol, així com al complex esportiu municipal. Novament, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
En marxa les activitats esportives d'hivern als diversos espais esportius de l'Ametlla de Mar, com són el pavelló, el camp de futbol i el complex esportiu municipal. Per tant, estan obertes les inscripcions per participar de la diversitat de disciplines esportives que es poden practicar a l'Ametlla de Mar. Parlem, doncs, del futbol, el bàsquet, la gimnàstica rítmica i la natació, que es poden practicar des de nivell inicial fins a les competicions federades, però també de molt més. I és que el Sembla Cala, el complex esportiu, es poden realitzar 47 classes d'activitats dirigides setmanals, més 15 classes de natació setmanals i més de 20 hores setmanals d'atenció personalitzada a la sala de fitness. A més, es fan les activitats de cross-training, darrera tendència d'entrenament funcional dirigit, i el TRX, modalitat d'activitats dirigides amb corretges penjades del sostre. Aquesta renovada proposta d'activitats també arriba amb una novetat, i és la flexibilitat de quotes adaptades a les possibilitats dels ciutadans. Seguint la línia d'afavorir l'accés a la pràctica esportiva als joves de l'Ametlla de Mar, d'entre 14 i 20 anys, s'ha reduït la quota de 38,37 euros a 29,95. Escoltem Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports.
Bé, important com a novetats, doncs dius que hem tret també una oferta al complex esportiu, al Sembla Cala, amb complex esportiu amb sales esportives i piscina coberta, en el qual hi han categories d'abonament adreçades a totes i cadascuna de les pretensions dels ciutadans. Des de poder venir un dia a la setmana només, amb una quota mensual, a venir només els dematins, a una quota especial per als aturats, diferents quotes adaptades a nivell familiar, si són dos a la família, si són tres a la família, si són quatre, si és família nombrosa, una quota, evidentment, per a pensionistes i tercera edat, desmitificar que el complex esportiu, el Sembla Cala, és una activitat on te venim a suar. Podem anar a suar, però també podem anar a relaxar-nos, també podem anar a buscar salut.
Des del SEM també s'està treballant conjuntament amb els centres educatius, com l'Escola Sant Jordi i l'Institut Mare Déu de la Candelera, per a aprofitar les instal·lacions amb piscina coberta amb els quals compta el complex. Finalment, una de les novetats destacades és el projecte encapçalat pel corredor Isaac Riera de l'Ametlla de Mar, que coordinarà l'entrenament personalitzat per a proves de llarga distància sota el títol Long Distance IR. També parlarem del futbol sala, ja que, atenent a la voluntat d'un conjunt de jugadors de l'Ametlla de Mar per poder participar en competició oficial federada de futbol sala, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar els cedeix el pavelló poliesportiu municipal per a jugar els partits a casa, que en principi es disputarien els dissabtes a partir de les 6:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Els núvols van augmentant i ho fan ja durant la nit i matinada i a primera hora d'aquest matí. Núvols més compactes, més gruixuts cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, on al llarg del matí doncs, es poden deixar escapar algunes gotes, fenòmens força febles puntuals en conjunt. Aquesta nuvolositat que va viatjant de sud a nord, que anirà deixant el cel ennuvolat a gairebé tot arreu, i que serà més compacta a la tarda també cap a la façana litoral, on no es descarta es pugui deixar escapar alguna gota en aquest sector, costa central, camp de Tarragona. Núvols gruixuts també cap al Pirineu i Prepirineu Lleidatà, on també pot arribar alguna gota, algun ruixat puntual, i més núvols que no pas pluges. Tot això, això sí, acompanyat d'unes temperatures que quedaran frenades, ambient avui al migdia més de tardor. Les màximes més altes, tocant els 24-25 graus a tot estirar. I de cara als propers dies, demà, ens arriba un front molt desgastat, molt desdibuixat, ens portarà núvols alts i mitjos, i això sí, amb unes temperatures que demà, i sobretot a partir de dijous, divendres i al cap de setmana, volen tornar a tirar cap amunt.
Amb la previsió del temps, un dia més arribem a l'hora d'acomiadar, posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre, el d'avui dimarts 14 d'octubre del 2014, que ha tingut, com cada dia, el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar una jornada més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutter.